Bar.
Amb V baixa.
Visca el bar!
Avui amb el Francesc Garriga, que no sé si has anat a donar una volta per aquí prop, després de fer el Madrid.
Sí, he tornat, sí.
I ja tornes a ser aquí. El Joan Jupallàs de La Vanguardia. Joan, com anem? Bona tarda.
Bona tarda.
I el Javi Giraldo del Diari Esport. Què tal, Javi?
Hola, què tal? Bona tarda.
Amb una jornada que esperàvem que fos plàcida, que no passés res de l'altre món, que comentéssim el 0-4 d'ahir del Barça a Cornellà, però clar, ha aparegut l'amic Dembélé, s'ha adormit. Diu que s'ha dormit en un entrenament que començava a les 11 del matí i ha arribat 2 hores tard. Plou sobre mullat.
Ai, perquè la mesura a prendre pel Barça és posar-los una mica més tard als entrenaments, no?
O a la tarda.
És que a les 11 és una tortura.
A la tarda, no? Directament.
A les 6.
És increïble, eh? Si diguessis, mira, a les 9... No t'expliques, no té justificació. A les 9 del matí s'ha dormit.
No, però per mi a les 11 és d'hora. O sigui, jo ho puc entendre que sí.
No, a veure, tu perquè vas a dormir tard.
Sí, perquè dormim tard. Però no, però és que, clar, o sigui...
A quina hora va acabar el partit ahir, a veure? El partit acaba pràcticament a les 11.
Arriba a casa a les 12 passades.
12 passades. No, potser si sopa alguna cosa, no?
És molt probable que la majoria de jugadors, després d'un esforç com aquest, s'anessin a dormir molt tard tots, encara que no fos per causes alienes a l'esport. Per la tensió pròpia dels partits. A l'esportista d'elit normalment li costa molt, si el partit és de nit, tornar a conciliar la sort, però això no va d'això, això és una altra cosa. Aquest jugador és reincident, ja fa un mes va fer el mateix i ara torna a fer-ho. Aquest cop no s'excusa amb un mal de panxa, etc., sinó que directament diu que s'ha dormit. És una llàstima perquè primera, perquè jo crec que el Barça tenia dret a un dia de tranquil·litat i a recrear-se amb una victòria, no? I després per ell mateix, perquè està jugant molt bé. A mi m'està agradant molt. Bé, jo a Dembélé sempre m'ha agradat. I, home, és una llàstima perquè a mi m'agradaria tornar-lo a veure dimarts i ara tinc molts dubtes de que torni a jugar perquè, evidentment, l'entrenador ha de prendre algun tipus de mesura. No sé si no convocant-lo aquesta vegada, però encara que el convoqui, trobo... trobaria molt estrany que jugués de titular.
El que passa, clar, que és un partit intranscendent, no?
Sí, però és que hi ha altres companys que venen cada dia a l'hora i això seria un greu.
Ho dic en el sentit que, com que és intranscendent, mai sabrà si és càstig o no és càstig en cas que no jugui.
Però és intranscendent, però no per molts jugadors que tenen ganes de jugar.
Ja.
I que...
A Dembélé aquest partit li convindria, li aniria bé, i jo crec que no el tindrà. I a mi és que gairebé ja fa riure que aquest jugador, quan ara comença a demostrar coses, quan fins i tot la gent que ens l'hem mirat amb uns ulls més llunyans i em costava més, jo pensava, bé, ahir va fer un bon partit, em segueix posant nerviós en algunes jugades i pren males decisions, però després et resol, ja, tio, però l'endemà no pots adormir-te, o sigui, és que ja no estem dient, i que la gent no es confongui a casa, no estem dient si surt de festa o no surt de festa, que el problema no és aquest.
I el dia que segur Messi que... et tira el cable, perquè ahir Messi a Movistar abans...
Segur que hi ha molts jugadors que hi van sortir de festa, però, però és que es tracta d'arribar a l'hora. O sigui, el problema és que aquest senyor no es pren seriosament el que és jugar amb un equip de futbol, perquè ja no es tracta del Barça, eh? És que això faria una falta de respecte si ho fes
Bueno, la selecció de França també arriba tard, sovint.
Sí, probablement necessita un tutor, no? El que dèiem abans de tutelar un jugador com si fos un juvenil, un cadet, o un infantil, o fins i tot un prebenjamí. Jo crec que el club s'imposa una profunda revisió de l'entorn.
O un pare o una mare que li digui alguna cosa.
Sí, bueno, sembla que té un entorn complicat, un entorn fins i tot familiar, bueno, no gaire estable, pues, crec que el club ha de donar un pas endavant i bueno, tractar-li com si fos un juvenil, amb la figura d'un tutor.
Sovint en aquesta tertúlia al bar hem parlat i hem fet el símil del vaixell, de la barca, on anem pujant i baixant, la barca de Dembélé, anem pujant i baixant. I és que no pares, perquè ahir va haver-hi molta gent que va pujar, vinga, torno a estar al costat de Dembélé, i avui, pum, tornem a baixar. I és clar, jo no sé si aquest tipus de jugadors al final acaben triomfant o no.
No, és que, a més, perdona, no, anava a dir agreujant, però no, al contrari, ell, Dembélé, havia aconseguit sentar la banqueta de Coutinho, o sigui, que ja és un pas
encara
endavant.
Tenia molta feina feta.
I ara, això que deia el Javier de la indisciplina i tal, i de què hauria de fer el club, jo crec que, clar, aquest tipus de problemes es resolen de portes endins, és una qüestió de vestidor, és a dir, un jugador arriba tard i ja té la corresponent multa. Jo crec que ara ja... és arribat el moment de que el club prengui algun tipus de decisió més disciplinària o directament tutelar-lo d'alguna manera, perquè, clar, això ja és la reincidència és intolerable per al funcionament normal d'un equip de futbol, i crec que el club hauria d'intervenir, no sé si de manera confidencial o no, però és obvi que aquí hi ha una inversió feta molt, molt gran, que el jugador té un potencial bestial. Jo crec que és un jugador amb unes característiques que el fan diferent i singular, i que malbaratar una operació d'aquest tipus seria un desastre, i crec que per pròpia responsabilitat, és a dir, per egoisme propi del club, haurien de prendre mesures per controlar aquest jugador, perquè a mi, repeteixo, és un jugador que em sembla un diamant i que té aquest defecte, evidentment, que s'ha de controlar, però el club s'hi ha de posar a sobre, perquè el jugador per ell mateix això no ho arregla. Fa un mes que va arribar tard, es va muntar un cristo de collons i el tio torna a...
És que sembla que ell és aliè a tot. O sigui, això recordo, ens ho comentava un dia el Ramon Besa.
Deu pensar realment que no és important.
No.
Enguanyats.
Vam fer una enquesta al programa, i l'última opció, que sempre de broma, posàvem crisi, quina crisi Dembélé? I el Besa ens va dir, no, és que Dembélé segurament votaria quina crisi Dembélé, perquè ell segurament ni se n'ha assabentat ni n'és conscient. I ell avui arriba tard i va pensar, home, però si no passa... No, clar, és que el problema...
Com si hagués quedat amb uns col·legues allà per...
Clar, és igual. No, és clar, doncs no és igual. I jo entenc el que diu el Joanjo, és a dir, qualsevol persona que fa una inversió molt gran intenta que aquella inversió no es quedi en res. I per tant el Barça és el primer interessat en que aquest jugador funcioni, perquè va costar molts diners. I després, evidentment, té potencialment és boníssim. Però, clar, com es fa això?
Clar, el Barça
perquè
no...
Perquè si no, ja comences a fer diferències. No, bé, perquè Messi, no sé si ho dèiem fora d'antena, Messi ja no cal que entreni mai més. Mm. Clar?
Clar. El Barça no es pot permetre el luxe de que aquest jugador perdi valor cada setmana. És una llàstima, especialment, perquè jo crec que la passada temporada potser no, però aquesta temporada jo crec que la majoria de la gent ja pensava que Dembélé dona moltes més coses positives que negatives. Si tu poses a la balança les coses bones i les dolentes, pesa molt més lo bo d'aquest jugador, no? Ha fet gols importants i estava jugant bé. Ara ja tornem a aquella situació de la passada temporada, potser s'hem equivocat, potser aquest jugador no és pel Barça, potser no compensa, i això és que és el preocupant, que està perdent valor.
Deixeu-me que faci un petit parèntesi de res. Ara seguim parlant del Barça i també de la victòria ahir a Cornellà amb aquest estel·lar Leo Messi, però ja sabeu que d'aquí una estoneta, 8:45, comença final del Libertadores, River Boca, i fins ara tot ha anat molt bé. Molt bé, no hi ha hagut incidents a l'exterior, als carrers de Madrid, entre les dues aficions, entre River i Boca. Oriol Rodríguez, bona tarda de nou, ets dins l'estadi Santiago Bernabéu. Està començant a circular per xarxes, i no sé si tu ho has vist personalment, que s'estan requisant mocadors de color groc a l'afició de Boca, que recordem, vesteix de groc i blau, i no sé en quin objectiu. Oriol. Hola, Oriol. Doncs hem perdut aquesta comunicació.
Hola, ara sí?
Ara et sentim, Oriol.
Us deia que algun tros de plàstic groc, alguna pancarta de color groc relacionada amb els aficionats de Boca Juniors, sí que les han requisades a l'entrada del Santiago Bernabéu per part d'algun membre de la Policia Nacional. Suposem que amb l'objectiu que no entrin aquí objectes de color groc, però clar, tenint en compte que Boca Juniors vesteix de groc i blau, doncs tot plegat és una mica absurd. Els aficionats el que feien era no entendre res, cara de resignació, i deixaven els llaços de color groc, les pancartes de color groc fetes en plàstic, doncs a la brossa, i podien entrar cap al Santiago Bernabéu.
Circulen per xarxes algunes imatges dels contenidors, em sembla que Garriga tu ho estàvem comentant.
Sí, sí, sí.
Aquest contenidor...
Un contenidor on només hi ha una ampolleta i molts mocadors o paper...
Groc, molt groc.
Tot
molt
groc, sí, sí, sí.
Bé, doncs...
Sí, de totes maneres també estan repartint globus de color groc al sector de l'afició de Boca Juniors, per tant, tenint en compte que és el color de les seccions, avui la podrem lluir.
Per cert, Oriol, qui s'encarrega de tot el que és la logística d'aquest partit és el Madrid, no?
Sí, el Real Madrid, amb una seguretat extrema. Parlàvem amb gent que ens deia que ni quan el Real Madrid juga aquí partits de competició europea hi ha aquesta seguretat, tanquetes de la Policia Nacional, hores i hores extres que haurà de pagar, per cert, la Conmebol a la policia espanyola. Per tant, el dispositiu és extrem. Moltíssima policia avui desplegada pels carrers de Madrid, i que fa cada moment hi hagi bon rotllo aparent entre les aficions. Veurem què passa al final, perquè recordem que avui algú aquí guanyarà, però n'hi haurà un altre que també perdrà. Veurem com encaixa l'afició perdedora.
Fa patir més el postpartit que no pas el prepartit. Molt bé, Oriol, d'aquí una estona tornem. Oriol des de l'interior del Santiago Bernabéu.
Hi ha gol a Anoeta, marca la Reial Societat, marca Mikel Oyarzabal, 20 de la segona, Reial Societat 1, Valladolid 2.
I qui s'ho passa bé és el Xevi, perquè el partit és igualat al Palau Blaugrana, a punt d'arribar al descans en aquest Barça-Tenerife. Xevi.
Sí, molt igualat, ara són dos punts a favor del Tenerife. Falten 34 segons pel descans, ataca el Barça per empatar o fins i tot situar-se per davant. Tenerife 36, Barça 38.
És normal que el Barça pateixi amb el Tenerife?
Sí, sí, el Tenerife és un equip que ha pujat molt en les últimes temporades, un equip ja habitual a veure'l en competicions europees. L'any passat ja va guanyar el Palau, per tant, no és mal equip, eh? És un equip que hauria d'estar entre els 5-6 primers de la Lliga, i ho està demostrant. El Barça, que no se'n surt, que perd la pilota, 23 segons pel descans. Tindrà pilota el Tenerife per augmentar l'avantatge, 36-38.
De seguida confirmem marcador al descans d'aquest Barça 36, Tenerife 38. Leo Messi, n'hem parlat tantes vegades a les nostres tertúlies aquí al Tot Gira que és difícil ja explicar alguna cosa més. La dada que ahir explica i que hem reproduït ara fa una estona amb el Roger Busà, Mr. Chip, és espectacular. Són 19 gols de 24 dels gols que ha fet de falta el Barça els últims anys, no recordo si és des del 2014, si no m'erro, els últims 5 anys. Messi ha fet més gols de falta ell solet que tots els equips de les 5 grans lligues europees amb tota la plantilla, comptant-los a tots. Sí. Ell sol.
Bé, és que ja ho has dit tu, ja ho hem dit tot de Messi, i el tema de les faltes, ja me'n recordo que en vam fer un quan va marcar, era aquesta temporada passada contra l'Atlètic de Madrid, també va fer un gol de falta fantàstic, i ens vam tornar bojos i ja vam fer temes, que al final ho fa pràcticament tot bé, no? Llegia aquell tuit o aquella entrevista de Pelé que deia que un jugador que només té una cama i tal, no, és que realment, o sigui, ho fa tot tan bé i excel·leix en tantes coses, i això de les faltes sí que és veritat que és una cosa que ha anat millorant amb el temps. Sembla que cada any que passa les xuta millor, vull dir que això és, encara et fa gaudir més perquè penses, ostres, és que aquest tio...
Alguns equips han intentat fer algunes estratègies innovadoses aquest any per intentar...
Sí, col·locar algú a estirar...
L'Atlètic de Bilbao em sembla que van endarrerir algun jugador i els hi va sortir... cobrir el pal, això de col·locar algun jugador estirat, també.
Algun dia veurem algun equip que no posa barrera o alguna cosa estranya.
Això és el que ens queda per veure. De fet, crec que Unai Emery, quan entrenava al Sevilla, ho va provar, però...
No, va dir que ho havia pensat i que no s'havia atrevit.
Sí, correcte.
I llavors li va fer el gol igual.
Clar, la manera de golpejar el baló, la pilota d'ahir, és impossible. Jo crec que això, encara que posis un jugador d'aquest pal, que no arribarà mai.
Si no poses barrera, el que permet és que el porter es situï al mig de la porteria. Sí. No agafa un dels dos pals perquè un dels dos pals la barrera li tapa, no? No sé si seria un experiment. Hauries de ser molt atrevit per començar a fer-lo. El dia que comenci algú a fer-ho, però...
Sí, el que passa és que el primer que ho faci, si encaixa, fas un ridícul espantó.
Sí. Hi ha moltes maneres de...
Però vull dir que per lògica, si es fallen penals, imagina't un xut de falta a 28 metres.
Ves que en teoria les faltes ja normalment es fallen. El problema és que Messi està convertint les faltes en penals.
De fet, dèiem que se li dona molt millor les faltes que els penals.
Estem més tranquils quan és falta que quan és penal.
Sí, ho dèiem de broma, però és que al final serà veritat. Jo crec que hi ha diverses maneres de llançar les faltes, però Messi sempre aposta per aquest golpeig de tècnica, no? molt depurada.
Aquí el segon dels que fa, és lluny, eh?
Sí, és lluny. Sí.
És lluny.
Clar, és que
hi ha col·locació i potència.
Aquesta és la diferència. Aquí hem vist a Ronald Koeman, que era un extraordinari llançador de faltes, un altre estil, xuts molt potents, però jo crec que, si no recordo malament, Koeman només llançava des d'un costat, quan la falta era a l'altre costat, no me'n recordo, però crec que no, normalment hi havia altres
llançadors. Sí, estava molt escurat cap a la dreta de l'atac, diguem.
A més, tant li fa, que sigui dreta, que esquerra, que centre...
Sí, sí. A prop, això, lluny...
Jo crec que, per mi, una de les preguntes d'avui és si estem davant del millor xutador de faltes de la història. Perquè jo intento pensar en algun altre i...
El Juninho Pernambucano tirava molt bé.
Sí, un altre estil.
Alguns però, et diran des de Madrid que Cristiano...
No,
és que xutava faltes. Roberto Carlos tirava molt bé.
Sí, però hi hem de veure xifres, també. Perquè a vegades
xifres, Messi ara mateix ha agafat uns números imbatibles. Clar. El que passa que també és veritat que hem de parlar de percentatge, quantes tires i quantes marques, no?
Clar.
Perquè el Messi ara és un xutador bestial, però el procés ha sigut... ja ha tirat moltes i ara està amb uns números espectaculars. Jo crec que per dir una cosa així, que tampoc és que sigui molt original, però Jo crec que el futbolista, un futbolista com Messi té molt de talent innat, no? D'un tio que va néixer en un do especial, perquè hi ha imatges de que quan té 5 anys es regateja 5 o 6. Però ell hi afegeix una part de laboratori, diguem, que és el que el fa ser el millor per mi, que és, escolta'm, jo em poso entre a dins del cap que seré un gran llançador de faltes, i ell les entrena, les perfecciona, i això fa que ara mateix estem parlant d'un xutador que abans podia, a principi de la seva carrera, quan es comença a tirar, era un llançador normal, i ara, al cap dels anys, és el millor del món. Perquè això ja no és... Sí que és talent, però és molt de treballar la manera de colpejar la pilota. Hi ha mil condicionants. Encara que sent una jugada senzilla, és d'entrenament, es basa molt en l'entrenament. I ara n'ha fet dos en un partit, ja ho va fer això contra el Sevilla, em sembla. Sí, sí. Dos gols de falta en un partit, per tant, és un jugador que ens sorprèn cada dia.
Espectacular. Leo Messi, la cara positiva de la jornada d'ahir, la cara negativa l'hem tingut avui amb Ousmane Dembélé. A veure què és el que passa dimarts en aquest període de Champions intrascendent pel Barça, aquest Barça Tottenham, si realment Dembélé és titular o no al partit de Lliga de Campions. Per cert, curiositat, veureu a River Boca avui?
Sí, home.
Una estoneta, dos quarts de nou,
sí. Sí.
A la feina, bàsicament.
Veig, mai una final de Libertadores havia generat tanta expectativa.
No, però no la final, perquè, de fet, no s'ha parlat de cap jugador.
Sí. No, és veritat. Mira, no l'he preguntat a l'Oriol.
Clar, és que no hem parlat...
Perquè és Boca-River, no?
No, és més enllà. No sabem si juga Benedetto, si juga Enzo Pérez...
Li fèiem poquet cas a Libertadores.
L'any passat qui la va guanyar? La va guanyar Gremio?
Gremio, la va guanyar Artur.
Aquest és el tema.
No, però la va guanyar Artur.
Lesionat, no?
Sí, i no li van fer ni cas.
Rival del Madrid, recordem-ho, o a priori rival del Madrid a la final del Mundial de Clubs, que comença la setmana que ve, el que passa que els grans entren d'aquí dues setmanes.
Sí.
Veurem si és River o és Boca. Joan Jopallàs, Francesc Garriga, Javi Giraldo...
He de tornar després,
gràcies.
O ja estem?
Si vols quedar River Boca, no, si no, et dono ja festa, que ja has fet prou avui. Gràcies, Garriga.
Adéu.
Gràcies. Bona tarda.